Són les 10 del matí.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un dissabte més a la veu dels animals i la natura. Abans que res, us fem, com sempre, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals: les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb la Tere Rodríguez, presidenta d'APAEC, l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com de costum, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Carme Méndez, Maria Sierra, Neus Aragonès, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Matí de dissabte, aquí a Ràdio Estel, escolteu la veu dels animals i la natura, un programa dirigit i presentat per l'ONG ADA. Comencem amb un repàs d'algunes de les notícies més destacades d'aquests darrers dies. Nombroses plataformes ecologistes, amb motiu de les eleccions, es mostren en contra de l'ampliació del número de creuers i de l'aeroport. Les plataformes ecologistes Stop Creuers i Zero Port, en el marc de la campanya electoral a Catalunya per les eleccions del proper 12 de maig, han presentat els seus dos objectius: tancar tres terminals del port de Barcelona i paralitzar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Amb el seu posicionament, volen fer front a aquest model socioeconòmic pensat exclusivament per un tipus de turisme que empobreix la qualitat de vida de la població resident. El Port de Barcelona té actualment 5 terminals en funcionament i en preveu la posada en marxa de dues més els propers anys. Stop Creuers argumenta que si aconsegueix tancar aquestes tres terminals que proposa, el trànsit de vaixells turístics de gran magnitud podria reduir-se fins a un 50%. Amb les previsions actuals, els càlculs diuen que aquest estiu es batrà un nou rècord de creueristes, que arribaran als 4,5 milions, quelcom que es traduirà també en una xifra rècord d'emissions de diòxid de carboni a Barcelona. Zeroport, per altra part, vol aconseguir paralitzar l'ampliació de l'aeroport del Prat. La plataforma adverteix que aquesta infraestructura ha esdevingut una important font d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i també de contaminació atmosfèrica i acústica per l'àrea metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu, proposa retirar immediatament i sense condicions els plans d'ampliació, tant presents com futurs, i evitar rotundament propostes com la construcció d'instal·lacions damunt del mar o l'allargament d'una de les pistes sobre la Ricarda, un espai natural protegit. Eliminar també els subsidis a l'activitat aeroportuària i els privilegis fiscals i declarar tot l'àmbit del Parc Agrari del Llobregat com a xarxa Natura 2000 per tal de protegir i evitar la desaparició d'espècies de fauna i de flora. Stop Creuers i Zeroport reclamen a tots els partits polítics més valentia en les seves responsabilitats mediambientals i demanen que treballin més per les necessitats més bàsiques de la ciutadania. La senyora Marsans, una animalista de Bellantubi, tenia raó. 7 anys després d'haver-se prohibit l'entrada de menors a les corrides de toros a les Illes Balears, el govern de l'arxipèlag les ha tornat a autoritzar. La decisió ha sorgit de la proposta presentada per Vox, que tenia el suport del Partit Popular, de modificació de la llei balear que regula els espectacles taurins. Permetre novament l'entrada dels menors a aquests espais era un dels punts inclosos en l'acord al qual van arribar les dues formacions perquè el PP pogués tornar al govern. Aquesta modificació establirà que dins i fora de les diverses places de toros i en un lloc visible, caldrà col·locar un cartell tot advertint que l'espectacle pot ferir la sensibilitat dels espectadors. En conseqüència, la referència actual a la prohibició de l'entrada de menors desapareixerà. El Comitè dels Drets dels Infants de les Nacions Unides ja ha instat en diferents ocasions a Espanya que prohibeixi la participació de menors de 18 anys en esdeveniments taurins, sigui com a públic o com a toreros. L'agència de l'ONU fa aquesta petició per prevenir els efectes més perjudicials que pot comportar la violència d'aquest tipus d'espectacles. I recordem, un cop més, el que deia la Dolors Marsans, animalista de Bellantubi. No hi ha cosa més repugnant que el maltractament d'un animal per diversió. I el PP, Vox, PNB i JunsPerCat voten al Congrés en contra de la defensa del llop. La proposició de llei presentada pel Partit Popular per treure el llop del llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial ha estat aprovada al Congrés dels Diputats pel suport d'aquests quatre partits: PP, Vox, Partit Nacionalista Basc i JunsPerCat. Entitats conservacionistes i animalistes, com ho han fet Ecologistes en Acció i el grup Llop Catalunya, dels quals l'ADA és membre actiu, han alertat que és un pas enrere per tota la feina que s'ha fet fins ara per recuperar i conservar aquest emblemàtic i perseguit animal. Les organitzacions assenyalen que la gestió del llop s'ha de fer amb transparència i en base a dades científiques i que cal un seguiment de la seva evolució demogràfica amb mesures preventives per la seva coexistència amb la ramaderia extensiva. En aquesta línia critiquen que la proposta presentada pel PP hi ha dades poc fiables o que hi manquen. No és la primera vegada que certs grups polítics, recolzats per sectors econòmics influents, s'han posicionat en contra de poder incloure el llop en el llistat d'espècies protegides. De fet, volen culpabilitzar-lo dels grans mals que viu el món rural. L'objectiu d'aquest gran lobby, d'ençà que ara fa 3 anys es va adoptar la normativa per poder preservar-lo, ha estat de tornar-li l'estatus d'espècie cinegètica. Al final ho han aconseguit i, curiosament, ho han fet amb el vot dels que fins ara es mostraven a favor de protegir-lo.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que ja han arribat els falciots?
Com cada any al voltant del mes de maig, aquests magnífics ocells migratoris tornen de l'Àfrica del Sud i dels tròpics per niar a les nostres teulades i ciutat on construeixen els seus nius. Són unes aus protegides, molt beneficioses i necessàries per a l'equilibri de la natura. Durant uns pocs mesos romanen a prop de tots nosaltres. Fan els seus nius, crien els seus petits i, a més, fan una neteja biològica d'una bona part dels insectes que tant ens molesten.
El falciot comú, conegut com a vencejo en castellà, és una de les aus més ben adaptades pel vol i la seva anatomia és de les més aerodinàmiques de totes les aus. Pràcticament tot el procés de la seva vida, amb excepció de l'època de nidificar, es desenvolupa enlairat. Volant i planejant, els falciots mengen, beuen, dormen i s'aparellen. Els especialistes assenyalen que en moments crítics i amb absència d'aliment o condicions adverses del clima, aquestes aus poden entrar en un estat semblant a la hibernació, per tal de mantenir les seves reserves d'energia. Els falciots són més ràpids que les orenetes i s'estima que la seva velocitat de vol pot sobrepassar els 220 quilòmetres.
Les seves potes molt curtes i les seves ales molt llargues provoquen que a terra es moguin amb molta dificultat i no puguin enlairar-se. Per això construeixen els seus nius a una certa alçada del terra. A vegades per accident cauen a terra i com tenen les potes curtes i les ales llargues, un cop al terra ja no poden tornar a aixecar el vol i això significa una situació de risc molt i molt complicada. Si per casualitat els trobeu amb aquesta situació, només cal agafar-los i deixar-los anar un altre cop a l'aire. Però això sí, procureu que sigui des d'un indret més elevat i sense obstacles. Així podran tornar a agafar el vol una altra vegada. Però si el que ha caigut és un dels seus pollets, llavors el millor que podeu fer és trucar a algun centre de recuperació de la fauna on el podran cuidar i alimentar de forma escaient fins que estiguin preparats per tornar a l'espai junt amb els seus companys. En nom dels falciots, us donem les gràcies.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, el transport és una altra via de poder reduir les emissions si no contaminem, si no agafem vehicles o utilitzem el transport públic o anem en bicicleta o caminant.
La mobilitat és el desplaçament de les persones i dels productes i la mobilitat és positiva i és bona. Parlar malament de l'ús del cotxe es fa antipàtic, ho sabem, però d'una manera o altra el que fem és un ús de la mobilitat inadequada. Confonem vehicle i mobilitat. Mobilitat és arribar en els millors temps i condicions possibles d'un punt a un altre, i no sempre és agafant un cotxe, perquè pot haver-hi un embús, pot haver-hi un problema a l'hora d'aparcar, pot haver-hi una despesa que no tenim en compte. Entre altres coses, perquè davant del cotxe hi ha moltes informacions, menys les emissions que surten pel tub de darrere. Per tant, l'ús de transport col·lectiu pot ser molt més satisfactori que l'ús individual. I quan diem ús col·lectiu, també pot ser cotxes col·lectivitzats, que d'una manera o altra el facin servir diferents persones. Te'l trobes sempre net, el dipòsit està sempre ple, i fins i tot cada dia és més barat en comparació amb tenir un cotxe, que és una despesa innecessària si féssim números.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amics i amigues. Avui vull fer un record a una cantant anglesa que morí als 27 anys i que en poc temps havia arribat al hit de la popularitat. Ja ha aparegut en aquests espais, però per la seva singular vida crec important recordar-vos un cop més d'ella. És la Amy Winehouse, una londoner que, de 6 nominacions en els Grammys, en va guanyar 5. Tenia una veu de contralto, profunda, característica, que es reconeixia immediatament, amb semblances, segons jo, amb la més gran cantant de jazz, que és la Billie Holiday. Recordem-la amb Tears Dry to Their Own i Rehab. It's a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man, when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is inevitable. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry.
Try to make me go to rehab. I
som a l'equador del programa, us recordo quin programa, La veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, a l'espai de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Parlem avui d'una problemàtica que ha anat creixent, especialment els darrers anys. Novament, hem de lamentar-ho, l'abandonament, en aquest cas, de conills. I ho repassarem amb això amb la Tere Rodríguez, que és la presidenta de la PAEC, l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya, a qui en primer lloc saludem. Tere, molt bon dia.
Hola, buenos días.
I abans que res, definim una mica el que és la PAEC, aquesta associació que porteu ja més d'una dècada treballant amb tot tipus d'animals exòtics, oi?
Pues sí, nuestra asociación es una de las poquísimas protectoras que hay en España dedicadas a este tipo de animales, a rescatarlos, rehabilitarlos y ponerlos en adopción.
A Sant Feliu de Llobregat sou.
Sí, en Sant Feliu de Llobregat estamos.
Amb el refugi de Sant Feliu de Llobregat, i si entreu també dins el seu lloc web, per exemple, que és a paeccatalunya.com, doncs veureu una mica totes les activitats que fan i el lema, no?, que diuen tots tenim dret a viure sense por. Cada dia obrim les portes perquè cap animal torni a tenir por a ningú ni a res. I això seria bàsicament la vostra tasca, no?, de cuidar sí. I intentar que tots aquests animals surtin també, es puguin adoptar.
Sí, exacto.
Tema dels conills, Tere, perquè és una problemàtica recent que feu esment vosaltres. Ha pujat l'abandonament de conills?
Sí, nosotros hemos notado que el abandono de conejos ha subido. Además, en un corto espacio de tiempo y en un número escandaloso. Sí.
De quina manera ho noteu vosaltres? És a dir, vosaltres esteu rebent o esteu adoptant-ne més cada vegada?
Nosotros lo que estamos notando es que cada vez se nos llama más para recoger conejos de particulares que ya no los quieren, que no podemos atender estas peticiones, cada vez son más numerosas, y luego en la vía pública, en los parques, en clínicas veterinarias, en comisarías de guardia urbana, estamos recogiendo muchísimos conejos que han aparecido sin cuidado y sin propietario.
Perquè explica'ns una mica la dinàmica. Clar, vosaltres, evidentment, ateneu totes les trucades i tots els requeriments que facin falta, però vosaltres també us encarregueu, en aquest cas, com deies, no?, de recollir de la via pública. Per tant, teniu tota aquesta
bueno,
activitat.
Nosotros trabajamos para el Ayuntamiento de Barcelona, que es de los muy pocos ayuntamientos que se hacen cargo de este tipo de animales a nivel administrativo, el de Hospitalet y el de Badalona. Y nosotros somos requeridos a través de, pues eso, de los servicios de emergencias o de la guardia urbana de estas ciudades y atendemos pues esos animales que están en situación de abandono extremo o de maltrato extremo en la calle.
Què és aquest procés que us hem definit moltes vegades en el cas que vosaltres us pugueu trobar un animal abandonat al carrer, no?, doncs d'avisar aquests serveis d'emergència que després es posen en contacte amb protectores, com en aquest cas la APAEC, l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya, com diem, amb seu a Sant Feliu de Llobregat, amb aquest refugi, que no sé de quants animals teniu capacitat i si actualment esteu sobrepassant aquesta capacitat.
Bueno, nosotros hicimos una previsión cuando inauguramos el refugio de atender a la vez a 35 conejos más otro tipo de animales que atendemos, porque no solo atendemos conejos, y de repente, entre el año pasado y este año, hemos duplicado la capacidad de conejos de nuestro centro. O sea, de 35 conejos que podíamos atender, ahora estamos atendiendo 60 conejos.
O sigui, el doble del que en principi
teníamos planeado, sí.
Val.
Sí, sí.
Però, el que teníeu planejat, per tant, dupliqueu totes aquestes previsions. Això ho suposa vosaltres? Què suposa, tant per vosaltres com pels animals?
Bueno, para los animales supone tener menos espacio y para nosotros supone más gasto veterinario, más gasto en comida, más esfuerzo para buscar buenos adoptantes, más sustos a nivel pues sanitario, ¿no? Más y muchísimas horas de trabajo que necesitan. Obviamente el índice de atención, o al menos ese es nuestro objetivo, que las atenciones que recibían los 35 conejos las puedan recibir 60 conejos. Eso supone, por nuestra parte, duplicar nuestro esfuerzo físico y mental.
De moment ho esteu complint, ho esteu podent complir.
Sí, hemos tenido alguna mala suerte de tener que meter algún conejo en jaula, cosa que no queremos, pero bueno, gracias a las adopciones y que también hay compañeros muy majos que colaboran con nosotros, hemos podido superar esa etapa dramática en la que hemos tenido que tener conejos enjaulados.
Clar, perquè explica'ns una mica també, perquè la gent se'n faci una idea, eh? Ja ho hem explicat altres vegades, però quin procés segueix un conill que vosaltres podeu o us porten abandonat a la via pública, per exemple, quan entra al centre, des de l'atenció veterinària fins també com es cuida aquí les instal·lacions?
Bueno, nosotros lo primero, los conejos que llegan de la vía pública vienen, pasan una cuarentena. No se incorporan inmediatamente a la zona donde tenemos al resto de conejos rescatados. Una vez pasada la cuarentena, se desparasitan, se llevan al veterinario, se hace una primera revisión. Nos esperamos 20 días por si alguien decide reclamarlos, cosa que solo nos ha pasado dos veces en la historia de la protectora, de poder devolver dos conejos a su hogar. Y a partir de ahí se vacunan y se esterilizan. Se preparan para la adopción.
Uh-huh. Recordo que parlem amb la Tere Rodríguez, que és presidenta de l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya. Estem parlant d'aquesta problemàtica que, com ens explicava ella, ha pujat, s'ha incrementat, especialment aquests darrers dos anys, en què s'ha duplicat, com a mínim, el nombre de conills que acull el seu refugi, que és a Sant Feliu de Llobregat, i també d'altres animals, lògicament, però especialment ens centrem en el cas dels conills. Quines són, Tere, les causes? Són moltes, m'imagino, les causes d'aquest abandonament que s'ha incrementat.
Bueno, en general, o sea, motivos por los que una persona no puede cuidar a su animal hay muchísimos, pero en general suele ser que se ha adquirido un conejito pequeñito, bebé, sin adquirir toda la información previa, que es casi obligatorio, ¿no?, saber a quién vas a incorporar a tu familia. Y cuando el conejito ha crecido, pues hay un concepto de los conejos que son como animales fáciles de cuidar o animales que pueden sustituir al perro o al gato de una manera sencilla, que esto es un gran error pensar esto. Y en el momento que el conejo complica la situación en el hogar, pues a nivel que hay que limpiarlo, a nivel que no puede estar enjaulado, a nivel que es un animal que tiene su carácter, ¿no?, que no es un peluche, es un animal que tiene sus conductas y hay que aceptarlas como tal, pues acaban dejados como se adquirieron, ¿no?, como objetos, como muñecos. Yo creo que este es el problema genérico que afecta a esta especie. Y luego es verdad que hay bastante impunidad, que la administración no obliga a chiparlos, a identificarlos, a censarlos. Hay un poco como, bueno, que uno cuando abandona un conejo se puede ir a su casa tranquilamente porque nadie lo está monitorizando, nadie sabe que ese conejo existía porque estaba encerrado en una casa, y cuando te lo encuentras en la vía pública obviamente no sabes de dónde viene ese animal.
Clar, aquest és un problema greu, és el que ens deies també, que de tots els conills que heu rebut, només dos, diguem-ne, sí, que s'han pogut retornar, no? Però
sí,
s'han pogut retornar perquè d'alguna manera estaven identificats o perquè el seu propietari ha vingut a reclamar-los.
No, porque los publicábamos, cada vez que recogemos un conejo, lo publicamos y resulta que eran animales que se habían perdido porque uno se había escapado de un jardín y otro se había escapado de una planta baja. Y los propietarios, cuando vieron en las redes sociales que habíamos recogido estos animales, nos llamaron inmediatamente y nos vinieron con pruebas de que realmente esos conejos eran sus conejos. Pero que han sido, o sea, en 17 años, que solo pase dos veces, es una anécdota, es súper anecdótico, ¿no? Que pues, de cientos de conejos que hemos rescatado a lo largo de nuestra historia, solo devolver dos, pues dice mucho, ¿no?, de la situación de estos animales.
Clar, perquè per vosaltres, per exemple, identificar aquests animals és una tasca pràcticament impossible de ser.
Claro, no. Saber de dónde vienen es imposible, porque son animales que viven indoor, como digo yo, ¿no? Que no es como un perro que tú lo sacas a pasear o como un gato que tú te lo llevas al veterinario y en algún momento alguien puede decirse de quién es este animal porque yo lo vi con esta persona. Los conejos no salen a la calle. Una vez lo metes dentro de tu casa, tus vecinos puede que no se enteren jamás de que un conejo está viviendo contigo. Con lo cual, lo puedes abandonar en cualquier momento porque no es obligatorio chiparlos. Y cuando los compras, no te los venden con el microchip puesto y las tiendas cuando los venden tampoco hacen una trazabilidad de a quién le están vendiendo estos animales.
Són uns animals que estan permesos, uns mamífers que estan permesos de vendre a les botigues i fins i tot el repunt d'abandonaments també, no sé si ho heu notat vosaltres, durant després de les dates de Nadal, on hi ha regals també, hi ha diferents regals, doncs també és més propens que la gent després els abandoni, no? Perquè és com aquell regal
nosotros
fàcil.
Al principi notàvamos ahí picos de abandono en los momentos prevacacionales, ¿no? Así que, pero ahora ya lo que notamos es que es todo el año. Todo el año estamos recibiendo avisos de conejos en vía pública, de conejos dejados en comisarías, conejos abandonados en clínicas veterinarias. Al menos para los ayuntamientos para los que trabajamos, no hemos notado una estacionalidad, que digamos, ostras, vacaciones de verano un mes antes o unos días antes más conejos. No, directamente, por ejemplo, este año, durante las Navidades, durante las fiestas, que es cuando se hacen los regalos, ya estábamos recogiendo un montón de conejos abandonados en parques. No entendíamos absolutamente nada, porque no era ni prevacacional ni posvacacional. Era durante las vacaciones de Navidad estábamos rescatando conejos en los parques y en los jardines. Entonces, yo creo que ya no existe una estacionalidad, que simplemente existe una impunidad constante en la que uno, cuando ya se cansa del animal, lo deja y hasta luego. Esto és lo que jo creo que està passant amb aquests animals.
Estem parlant de deixar-los a la via pública, però deixar-los també, com dèieu, fins i tot en contenidors, en certes condicions, sí, dins de gàbies, sí, o transportins o el que sigui, però en condicions que no són tampoc les adequades.
No, no, desde luego, hasta recoger conejos dentro de furgonetas abandonadas también, ¿no? Tener que abrir la furgoneta y ahí haber una jaulita pequeña con dos conejos dentro. Sí, las situaciones son bastante dramáticas, la verdad.
Tere, quan aneu als ajuntaments, per exemple, quina implicació tenen amb tot això? En el cas dels conills, parlo, perquè...
Pues en general ninguna, ningún ayuntamiento. Solo hay tres a día de hoy, que, como digo, yo siempre hablo por hoy, por ahora mismo, solo hay tres ayuntamientos que están comprometidos con la responsabilidad hacia estos animales. Es decir, que si tú permites la venta, tienes que tener un plan para el abandono, porque de todos es sabido que todos los animales son susceptibles de ser abandonados o maltratados, absolutamente todos. Y solo hay tres ayuntamientos a día de hoy que están cumpliendo con esa responsabilidad, que son Barcelona, Hospitalet y Badalona. No hay ningún otro ayuntamiento que yo sepa que esté comprometido con que estos animales acaben en refugios adaptados para la especie y con un servicio de recogida pagado para poder cubrir los gastos que supone el rescate de estos animales.
La Llei de Protecció dels Animals de Catalunya ja és anterior i en certes coses més avançada, també ho hem comentat aquí, però ara hi ha un nou marc estatal, no? Des de l'any passat, la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, aprovada el mes de març passat. Aquesta llei, precisament, entre altres coses, obliga els ajuntaments a fer-se càrrec de la recollida, gestió i posada en adopció de tots els animals de companyia. El tema és, els conills es consideren animals de companyia?
Bueno, en el momento en el que te permiten comprarte uno para incorporarlo a tu familia, para acompañarte en tu hogar, es animal de compañía. No es un animal salvaje, no es un animal cinegético, no es un animal de granja. Sí que es verdad que hay razas de conejos que son animales de granja, pero en el caso de los conejos de raza minis, belier, angora, son animales que se están vendiendo en las tiendas que venden animales de compañía, con lo cual el concepto animal de compañía entra con el conejo. Es verdad que no está catalogado como animal doméstico, como el perro, el gato y el hurón, pero sigue siendo un animal de compañía. Y aquí es donde muchísimos municipios juegan con la doble moral, ¿no? De, bueno, no, yo ya recojo perro, gato y hurón, el resto no es mi obligación. Pues sí, es tu obligación en el momento que tú permites la compraventa, la adquisición y que estos animales formen parte de una familia. Y aparte, con el agravante que supone tener estas especies abandonadas en el medio natural.
Clar, diguem-ne que en aquest sentit, la majoria d'ajuntaments, a part dels que tu has mencionat o alguns altres que se'ns escapin, doncs estarien incomplint, diguem-ne, aquesta premissa de la llei, que recordem que ha d'elaborar un llistat positiu d'espècies, és a dir, aquest llistat positiu, que s'elaborarà d'aquí a un parell d'anys, 2025-2026, inclourà totes aquelles espècies que es poden considerar animals de companyia, entre les quals, segurament, amb tota probabilitat, també les diverses races de conills domèstics, que en aquest cas doncs viuen a les cases, no? Ho dic perquè també la llei porta o ha portat equívocs. Hi ha molta gent que pot dir que a partir d'ara, o ha dit, s'ha rumorejat, que a partir d'ara els conills no s'acceptaran, no?, com a animals de companyia a les cases, i això pot ser també un factor que hagi fet que la gent els hagi deixat al carrer.
Bueno, el factor primordial és la falta de responsabilitat. Esto lo primero. Pero si es que es verdad que si a tu idea de que un conejo es un animal inferior a un perro o un gato se suma una amenaza o un bulo, obviamente la decisión la vas a tomar muchísimo más rápido, ¿no? De quitarte el problema, la doble problemática de encima. La primera, que no querías al conejo, y la segunda, que aún encima te están diciendo que no vas a poder tener un animal que tú ya no querías, ¿no? Sí que es verdad que ha habido muchos bulos respecto a la ley, ha habido muchos malos entendidos, ha habido mucha información dañina, ¿no? Y además dañina no, sí, por el hecho de dañar a los animales, sino de hacer daño político, en realidad, que ha dicho que iban a estar prohibidos todos los animales exóticos y quien ya no quería mucho a sus animales, pues ha aprovechado esta circunstancia y los ha echado a la calle. Es verdad que esto ha pasado. Yo siempre he dicho que la ley puede prohibir, y esto pasa con, por ejemplo, con las cotorras argentinas. La ley desde 2013 prohíbe la tenencia de cotorras argentinas, pero quien quiere mucho a su cotorra argentina y quien ha convivido con ella no la va a abandonar porque ninguna ley se lo esté prohibiendo. Entonces, con los conejos esto no ha pasado, ¿no? Quiere decir que ya no querías al animal por adelantado. O sea, simplemente te ha venido una excusa más y has decidido echarla a la vía pública. Yo no creo que aunque la ley, que no va a pasar, pero si la ley estatal prohibiera la tenencia de conejos, que no va a pasar, pero en el caso de que pasara, la gente que de verdad quiera sus conejos no los va a abandonar, va a buscar cualquier manera de poder quedárselos en casa, va a buscar cualquier herramienta legal para poder decir que ese conejo se va a quedar con ellos hasta el fin de sus días.
Al final parlem de coses bàsiques, com és la responsabilitat i el respecte cap als animals, en aquest cas els que conviuen, sí, no?, amb nosaltres, i parlem també de que els conills, esclar, abandonats, és un animal molt susceptible, perquè són animals domesticats, no?, que precisament han patit certes modificacions per poder agradar més, com, per exemple, les orelles, no?, que no són tan llargues, no tenen aquests sentits, diguem-ne, per habituar-se. Per tant, un conill, diguem-ne, que al carrer o al medi natural, un conill domèstic, té poques possibilitats de sobreviure.
Un conejo doméstico en el medio natural tiene pocas posibilidades de sobrevivir, pero en un entorno urbano donde los humanos interactuamos con ellos, por ejemplo, un parque, un jardín urbano, donde van las personas a pasear, a jugar con los niños, esos conejos pueden sobrevivir porque están a caballo entre lo asilvestrado y lo dependiente del humano, ¿no? Y esto es verdad, nos ha pasado muchísimo en las zonas urbanas ver un animal totalmente incapturable, totalmente asilvestrado, pero que a la vez depende de lo que la gente le da de comer, ¿no? Entonces la gente le lleva verduras, le lleva comida, le lleva pan, y ahí está este animal a caballo entre lo doméstico y lo silvestre. Y estos son los conejos que al final pueden hibridar con el conejo de monte, ¿no? O contagiar al conejo de monte de enfermedades que son exclusivas de conejos de cría en cautividad. Pues, por ejemplo, el lecuniculi, la mixomatosis, o coccidios, o fiebres hemorrágicas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que el conejo doméstico, que es abandonado con impunidad y en muchas ocasiones sin haber pasado una sola vez por el veterinario, supone un peligro sanitario y un peligro de hibridaje para el conejo salvaje.
Hi ha més de 100 races de conills domèstics, tots procedeixen de la mateixa espècie, que és el conill de bosc, que va ser domesticat a l'edat mitjana, va començar a ser domesticat a l'edat mitjana. I és un animal, ja ens explicaràs tu les particularitats de la cura diària, no?, d'aquests animals, però és un animal molt social, per tant això s'ha de tenir molt en compte també.
Sí, nosotros siempre lo decimos, tener un conejo solo, a no ser que sea un caso entre un montón, y esto puede darse también, ¿no? Tampoco nos hagamos cruces. Es verdad que hay conejos que prefieren vivir sin compañía de la misma especie, pero es verdad que los conejitos son muy sociables, que dependen mucho de lo que es la vida en grupo y que lo mejor para ellos es vivir con un miembro de su especie. Obviamente castrados y vacunados y todo correcto. Y luego la idea de la jaula, de tener un conejo enjaulado, que yo a día de hoy no sé dónde sale este concepto y llevo muchos años tratando con estos animales, pero yo no sé dónde salió el concepto de mamífero enjaulado. No lo entiendo ni con perros ni con gatos y no sé por qué de repente con el conejo sí se entendió así, ¿no?, que podía vivir enjaulado. Esto hay que superarlo. Los conejos es lo más parecido a un gato que podemos encontrarnos, ¿no?, a nivel vida en el hogar. O sea, un conejo tiene que andar donde estás tú, va a buscar tu compañía, necesita el grupo, etológicamente lo necesitan. Y si no tienen otro conejo, el grupo lo va a hacer con nosotros, con los humanos. Privarlo del grupo dentro de una jaula, pues es una crueldad, directamente. Luego es verdad que hay que tener muy en cuenta que son animales que se vacunan dos veces al año, que sus dietas son muy estrictas, que nos va a tener unas exigencias de higiene superiores a lo mejor a las de un perro, ¿no? Que el perro sale a la calle, hace sus cositas y vuelves, el conejo no sale a la calle, con lo cual te va a exigir que tú en tu casa tengas más cuidado. No son fáciles de mantener. Esta idea de que nos venden en las tiendas, ¿no?, o toma, muñequito, no es así. Y luego esto se les ha privado del derecho a tener su carácter, ¿no? Que no son muñecos. de que tienen sus conductas particulares, su forma de entender a las personas, su forma de entender al entorno. Y yo creo que aquí a los conejos se les ha desotorgado este derecho, ¿no?, de ser quienes son. Simplemente tienen derecho a ser muñecos, peluches y adorables, ¿no? No pueden tener su genio, ni arañarnos, ni estar enfadados un día, ni no tener ganas de jugar, o de tener un día muchísimas ganas de jugar y de cariño, ¿no? Es como que, bueno, los hemos neutralizado en una imagen, una foto, y a ver quién tiene el conejo más bonito, ¿no? Y no quién tiene el conejo con su personalidad, con su rollo interno particular.
Doncs fem una crida des d'aquí també a aquesta empatia, a aquest respecte, a aquesta cura adequada que han de tenir els animals, en aquest cas els conills, si és que els tenim a casa, els conills domèstics, i sobretot a no abandonar i també a poder col·laborar mitjançant l'adopció d'aquests animals. Per exemple, posant-se en contacte amb la PAEC, l'Associació Protectora d'Animals Exòtics de Catalunya, www.apaeccatalunya.com, on podeu consultar-ne més dades. Tere Rodríguez, presidenta d'aquesta associació, ha estat un plaer avui que ens hagis pogut explicar i esperem que aquesta situació millori.
Moltíssimes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem recordant a la Amy Winehouse. Com va morir tan jove, als 27 anys, tenim poca discografia seva, només dos CDs. Després es va voler editar un reforç, però es pot dir que és l'única figura actual de la cançó que tinguem tan poques coses gravades. I és que el seu salt a l'estrellat va ser tan ràpid i tan sobtat que ella com a persona no va saber o no va poder adaptar-se a la intensitat del tipus de vides que porta aquesta gent i va caure amb les drogues i altres estimulants. Ens varen perdre una figura que amb un més ample recorregut ens hauria ofert de ben segur moltíssimes bones sensacions. Escoltem-la amb Me and Mr. Jones i l'arxiconeguda Back to Black. A la propera, si Déu vol. Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick.
Reina pot arribar a viure fins a 30 anys. Les formigues són insectes descendents d'un tipus de vespes que van viure fa més de 100 milions d'anys. Han colonitzat tots els continents del planeta, a excepció de l'Antàrtida, Groenlàndia, Islàndia i algunes illes de la Polinèsia. A causa de la seva capacitat d'adaptació i d'aprenentatge, les seves colònies poden arribar a ser de milions d'individus ocupant grans extensions de territori amb els diferents ecosistemes. A més de la seva capacitat d'imitació del comportament, s'ha observat que les formigues poden interactuar entre elles transmetent ensenyaments a les més inexpertes. Per a fer les seves recol·leccions de menjar, les formigues poden allunyar-se i recórrer fins a 200 metres des del seu cau. Es comuniquen entre elles mitjançant senyals químiques i, en alguns casos, amb sorolls produïts amb els seus cossos. Les formigues ajuden a dispersar les llavors de molts arbres tropicals i també de plantes, ja que dispersant les llavors per sota terra, les plantes i els arbres sobreviuen i s'estenen. També desenvolupen activitats ecològiques beneficioses per la societat humana, eliminant plagues i ventilant el terra. Al sud de la Xina, les formigues són utilitzades per disminuir i regular les plagues en el cultiu de cítrics i al Iemen per reduir les plagues de les palmeres datileres.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Avui volem parlar del Parc de la Devesa. Quina ciutat el trobem, Francina?
A la ciutat de Girona, i és el parc urbà més gran de Catalunya i ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Està situat entre el Ter, l'Unyà i el Güell, a l'oest del nucli històric de la ciutat de Girona i n'és el principal pulmó de la ciutat.
Escolta, jo el que tinc és un dubte. Què vol dir exactament la paraula devesa?
Devesa significa una extensió de terra, coberta de vegetació natural, destinada al pasturatge i a l'aprofitament de la llenya. I és que en els seus inicis aquestes eren algunes de les utilitats d'aquest gran parc.
Has comentat que és un dels parcs més grans de Catalunya. L'extensió, ens en pots dir alguna cosa?
Sí, concretament té 40 hectàrees i compta amb més de 2.500 plataners, plantats gairebé tots al voltant del 1850. Degut a haver estat col·locats a molt poca distància entre ells, els ha fet créixer en vertical, arribant a alçades que ronden gairebé els 60 metres. El parc compta, com d'altres parcs urbans, amb una presència d'aus urbanes, com els coloms, els pardals, les tórtoles, les merles... Però a la Devesa, els ànecs són una de les espècies més habituals.
O sigui, hem de recordar, si volem veure ànecs en un parc urbà, anar a la Devesa. Més informació la podem trobar?
Al web de l'Ajuntament de Girona, www.girona.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Frida. La Frida és una gossa labrador que durant 10 anys va formar part de les Forces Armades del Rescat mexicanes. Arrel del greu terratrèmol que va patir aquest país el setembre del 2017, la Frida es va convertir en una icona al país per la seva tasca, aconseguint salvar la vida de 12 persones que romanien enterrades sota la runa, localitzant-les i guiant els equips de rescat. Al llarg dels seus anys de servei i equipada amb un arnès, unes ulleres i un calçat especial per protegir-la, va rescatar a més de 50 persones en diferents desastres naturals d'altres països. Al juny del 2019 va ser homenatjada a Mèxic durant el Dia Internacional del Rescatista, dia en el que també se la va acomiadar del seu servei com a gos de rescat. Ara la Frida gaudeix d'un bon i merescut descans en una residència canina. És oportú destacar la tasca de la Frida i també la de molts altres gossos que, com ella, fan la mateixa tasca per la societat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.